Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i deu minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres 1 de juny. Qui ho diria, Àngel Comas? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia,
qui
família.
Qui ho diria? He fet un rodolí, has vist? T'ha quedat bé. Josep Gimeno, molt bon dia.
Molt bon dia.
És Josep o Pep?
Com vulguis.
Per els amics és...
Bufet lliure.
És Pepito Grillo.
Self-service. Self-service.
Però el teu email és Josep, no Pep.
El corporatiu Josep, el particular Pep.
Ah, vaja.
Mira, només hi ha una cosa que em rebenta, que em diguin José, que és com no em dic.
José o Josep?
José, que alguna vegada algun professor se li escapava a José i jo mirava al cantó i deia, perdoni?
I tu vas dir, jo aquí, no tinc res a veure amb la verge.
A qui refereix? Oi que jo no li canvio el nom,
i
senyor?
I José què?
José. Tampoc, tampoc. No, no, però no és una qüestió de la... És que és bàsicament perquè el meu nom és Josep o Pep.
I José?
I Pep, tens un nom il·lustre, eh?
Home...
Que ara està a Manchester.
Sí, una cosa, ara puc fer un comentari futbolístic, no?
Sí, tant.
Si Guardiola compleix el contracte que ha signat amb el Manchester City, haurà passat més temporades al Manchester City que al Barça. I jo crec que això ens hauria de fer reflexionar.
Ah, sí?
Perdona, fins quan ha signat?
Fins que compliria 5 temporades, o sigui, 3 més. I però... el Barça va estar-hi 4, és a dir, el Barça és incapaç de retenir el millor entrenador del món, al meu entendre, més de 4 temporades, i en canvi el City alguna cosa deu fer bé perquè el tingui fins a 5 temporades.
Però la cultura britànica del futbol és diferent. Fixa-t'hi, el Wenger i el Ferguson quants anys van estar, no?
Sí, sí, però...
I la cinematogràfica?
La,
és diferent?
La cultura cinematogràfica britànica, de nassos. Jo la meva experiència que tinc de com vaig estar uns mesos a Londres, per exemple, em vaig quedar al·lucinat per una cosa increïble de la gran quantitat de sales que hi havia dedicades al cinema d'autor, al cinema, el que diuen art houses ells, que cases de que creuen que el cinema és un art i tot això, i em vaig quedar al·lucinat.
Això en parlàvem la setmana passada, de si el cinema era un art, te'n recordes?
Sí, sí, però ells ho creien i realment allà estan, i tenen revistes
però no només amb el cinema.
No, dir, no només amb el cinema, no, amb la cultura.
Amb una potència cultural i amb una oferta que és difícil no trobar alguna cosa que no et cridi l'atenció per molt que els teus gustos siguin molt minoritaris.
Sí, sí.
I les ofertes no només han d'estar vinculades a preus elevats d'entrada, sinó que hi havia oferta a cost gratuït, no? De cost zero, i cinema i clubs de lectura és una cosa... Clar, és una ciutat molt potent.
Sí, però hauríem de parlar de tota la cultura i de quina manera està lligada també a l'economia, per exemple, doncs, les subvencions que poden tenir o la manera de recaptar fons per fer aquestes coses i tot això, però jo, malgrat les grans migracions que han hagut, no han adulterat per res la cultura britànica, i jo penso que això a vegades quan algun xenòfag diu que els immigrants l'alteraran, no, al contrari, l'enriqueixen.
Bé, doncs no se m'acut millor manera que tornar cap aquí, deixar les illes.
Ja en parlarem un dia en calma, perquè això és molt, molt interessant.
Parlant de... Ara estava pensant en aquestes diferències. De Camarón.
De Camarón.
Camarón.
Molt bé.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire.
Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir.
Camarón, flamenco i revolució. La podem veure als Yelmo. És un documental sobre una de les figures destacades de la música en el segle XX. un homenatge en el 25è aniversari de la mort de Camarón de la Isla. Aquest documental s'ha fet, a més, amb material inèdit que fins ara no s'havia vist i que, per tant, també aporta un valor afegit. Àngel.
És un documental, per tant, vol dir que tots els personatges que surten són autèntics, no hi ha res de ficció. Jo voldria recordar que ja fa uns anys va sortir un altre Camarón, que es deia Camarón,
sí,
que la va interpretar l'Òscar Jaenada.
Exactament.
Aquest noi que sembla que és d'Hospitalet, que és un gran actor que es va posar la pell de Camarón i després també es va posar la pell del Cantinflas i que en una de les pel·lícules que comentarem avui doncs també surt, però amb un paper ja inferior, i que és un gran actor. Llavors jo, a mi em va fer recordar l'altra pel·lícula, perquè l'altra pel·lícula em va encantar, era del Jaime Echarri, té 7 o 8 anys l'altra pel·lícula. I aquesta pel·lícula és... malgrat el títol, que el títol diu Flamenco i Revolució, jo em quedo només que amb el flamenco, perquè la revolució jo no l'he vist per enlloc a través de la pel·lícula, vull dir, no? Perquè, a part de tot, que el Camarón no va ser un revolucionari en el sentit polític, sinó que va ser un revolucionari en el sentit que va revolucionar el cantejondo i el flamenco i aquestes coses, doncs sembla que dir que és una cosa de la revolució és massa. La pel·lícula està narrada per en Juan Diego, que conserva el seu accent andalús, potser per posar-se en la pell d'aquest home, que era un gitano, que es va casar amb una gitana i que mai va renunciar a les seves arrels gitanes i que realment en el món del flamenc doncs va tenir aquest paper de revolucionari perquè cantava d'una manera diferent. Però no cal oblidar que en el seu moment no va vendre massa discos. En els seus concerts no hi anava massa gent. És a dir, que havia, diguem, una minoria intel·lectual que li agradava el flamenco, de flamencos, però el gran públic va ser després, a poc, que es van fent popular. La pel·lícula és una pel·lícula molt convencional, li falta moltes coses. Per mi és insuficient. Està bé, perquè veus imatges inèdites, veus el Manolo Caracol, la Lola Flores, però li falten coses. Per exemple, el seu descens al món de la droga no queda ben explicat. Passen de puntetes. I això va marcar la seva vida, perquè l'home no va morir ni del...
D'un refredat.
No per la droga, sinó que va morir per altres coses. La pel·lícula parla de la seva amistat amb el Paco de Lucía, que el Paco de Lucía és un dels grans guitarristes que va fer molts discos amb ell, i potser els millors discos el Camarón els va fer pel Paco de Lucía, que era un home també, en aquest sentit, bastant complicat. Jo no soc cap especialista en flamenc, però a mi he trobat a faltar moltes coses que m'agradaria saber, com aquestes.
I si no t'agrada el flamenc, no hi vagis, no?
Home...
T'ha d'agradar el tema.
Tot forma part de la cultura, no?
Però, sí, no, òbviament, que està bé saber-ne, però a l'hora de triar...
Cal conèixer un home com aquest.
Sí, sí.
I clar, la pel·lícula te la fa conèixer, però d'una manera que crec que ja es coneix.
La pel·lícula, la que comentaves abans, la que protagonitzava l'Òscar Jaenada, que és del 2005,
sí,
què et va semblar?
A mi va semblar...
Aquí es veia la relació entre Paco de Lucía i
sí,
Camarón.
A mi em va semblar molt bé, perquè a més el Jaime Echarri, que era el director, és un home que amb aquest aspecte de la canció espanyola, aquestes coses, en sap molt, o en sabia molt. Recorda que va fer, per exemple, Les coses del querer, sobre el Miguel de Molina, que era un exiliat que el franquisme el va treure per homosexualitat i aquestes coses, i el Jaime Echarri, que em sembla que també és homosexual, va posar-se molt en la pell. La pel·lícula estava molt bé.
Jo recordo, sí, haver-la vist, perquè sí, ara tinc algunes imatges i recordava precisament aquesta relació entre Paco de Lucía i Camarón.
Una relació de pura amistat i també,
sí,
i també artística. Eh?
Sí, molt bé. Què més? Què diu la crítica? Diu alguna cosa?
Doncs mira, a Cinemania, el Rubén Romero diu que Morante fa un savi ús de tots els recursos que té a la seva disposició per fer aquest documental.
Molt bé.
Doncs ens quedem sempre amb la crítica de l'Àngel Comas, eh?
No, això de la crítica, jo l'he comentat diverses vegades, és un costum d'opinions i de gustos i tal.
I tampoc
passa res.
¿Anem per una altra?
Anem.
Esto parece vacío.
Creo que todo el mundo se va a partir de septiembre.
No está mal, ¿no?
¿Aquí vive alguien más?
¿Está Tamara?
Te equivocas de caravana.
Creía que estábamos solos.
¿Pero qué?
¿Papá?
Parlem de Los extraños, cacería nocturna, una seqüela de la pel·lícula de terror Los extraños que Brian Bertino va dirigir el 2008. Aquesta sota la batuta de Johan Roberts, un cineasta bregat en les files dels slashers. Roberts ens presenta una història de carrerons emmascarats per la boira, amb el típic escenari en què un home encaputxat persegueix un adolescent amb un ganivet. En el repartiment, Christina Hendricks, Bale Madison i Martin Henderson.
Bueno, és una seqüela perquè surten personatges, els dolents, que són els mateixos o semblants que s'havien en la primera pel·lícula, no? I aleshores és un slasher, i voldria destacar què és un slasher. Un slasher podríem dir que és una pel·lícula de sang i fetge, amb molta violència, molta sang i molt
fetge. Molt ketchup.
Sí, aleshores és una pel·lícula plena de cops d'efecte, de coses de clichés també, de violència i també doncs, de tot el que espera un amant de les pel·lícules de terror, aquestes que tothom vas a una casa solitària i et surt un assassí d'aquests emmascarat.
O sigui que te'n vas al cinema a patir, no?
A patir, però depèn.
Bueno, si és bona,
però hi ha gent que gaudeix patint.
Sí, tu no sé si patiries, jo m'ho vaig prendre molt la conya. Ah. I clar, vaig riure molt perquè clar, doncs el cinema de terror...
Quina broma de pel·lícula de terror, no?
El cinema de terror quan no fa el que diríem un terror psicològic, a mi em provoca un efecte de risc a vegades, i aquí vaig veure que era un efecte, tu també.
No, jo volia comentar una cosa de les pel·lícules de terror, que a mi em fa l'efecte que vistes dues o tres i les has vistes totes.
Bueno, depèn, perquè el terror és molt ampli, fixa-t'hi que...
Però sempre els mateixos elements, no? La casa, a vegades el jovenet o la joveneta que ja veus que s'està ficant a la gola del llop...
Sí, el terror que dius tu és veritat. Ara, el cine de terror és molt ampli, per exemple, les pel·lícules del Night, Salmayan, aquest és diferent. El Polanski va fer la Semilla del Diablo i era una pel·lícula magnífica que era feia por. L'Exorcista, per exemple, és una obra mestra. Jo crec que és una obra mestra, l'Exorcista, la primera. I després, clar, el terror és tan ampli com tot. Jo no crec en els gèneres que siguin més bons, més dolents, sinó de la manera que estan fets. Clar, tu dius, aquestes sempre vista una i vistes totes. Aquestes sí.
Em referia a aquest tipus.
Els llàsers, aquests segur que aquests... I a més, el que passa que jo tinc la teoria de que molts espectadors, una gran majoria d'espectadors, com en el cinema, volen veure una cosa determinada. I si tu li dones aquella cosa, encara que l'hagin vist, és el que estan esperant i llavors els agrada. És veritat, no, això?
Sí, sí.
És que, clar, llavors et trobes de que els productors de Hollywood, no parlo dels directors, perquè els directors és molt difícil trobar un director que tingui personalitat en el cine de terror d'aquest estil, no? Però els productors els hi donen el que volen, i aquí, clar, si la primera part d'això funciona, la segona és més del mateix. Per tant, és una pel·lícula per amants del cinema, d'aquest tipus de cinema. I res més.
Qui vulgui veure-la haurà d'anar al Yelmo, i el que ha dit la crítica, per exemple, el Fausto Fernández de Fotograma, no escatima ni als clichés, ni a la violència extrema, cruel i exempta d'empatia i sentimentalisme. És un tens tour de force que a més està rodat amb una absoluta elegància visual. I per una altra banda, The Hollywood Reporter diuen una seqüela totalment innecessària. Repeteix els trucs de la seva predecessora de forma poc original. És una pel·lícula violenta rudimentària.
Bé, ja doncs aquí cadascú que fa...
Aquí, això et passa bé, eh?
Cadascú escombra.
No, però la pel·lícula pot funcionar bé per el tipus de gent que li agrada.
Anem a la tercera proposta.
Su novela me ha llegado muy adentro.
Gracias.
Su libro me ha dado muchísima esperanza.
Este libro no es fácil para mí. El momento por el que pasa no debe de ser fácil. Venga, un último esfuerzo. Por su mayor admiradora.
¿Qué tal la fiesta?
He conocido a una chica muy interesante. Hemos estado hablando toda la noche. El éxito, los comentarios, ser el centro de atención. No me extrañaría nada que se desmoronara. Muy agradable. ¿Hace mucho que no escribes nada?
Me da la sensación de que te desestabiliza.
Me ayuda mucho.
Basada en hechos reales, una pel·lícula que podem veure als cinemes. Yelmo, aquest drama francès dirigit per Roman Polanski, explica la història de l'exitosa escriptora Delphine, que es troba en un moment de bloqueig quan ha de començar a escriure una nova novel·la. Durant una signatura de llibres, coneix Lel, una enigmàtica i captivadora dona que li confessa ser una gran admiradora de la seva feina. Ell es converteix aleshores en la confident de Delphine.
No l'he vista, la pel·lícula, i la penso veure perquè el Polanski sempre m'interessa. Encara que aquesta, perquè les crítiques que he llegit no la deixen massa bé perquè cauen massa tòpics i tot això. Però la pel·lícula explica la relació entre dues dones i posa en dubte moltes coses de la realitat que les contraposa amb la fantasia, amb la no realitat. És a dir, que les dues protagonistes no saben mai si allò és realitat o no és producte, o és producte d'una altra, de la seva imaginació. De totes maneres, està basada en una novel·la, i el Polanski és un tema que això li agrada moltes vegades a fer, sobretot després de l'exil exili a Europa en els darrers anys. Excepte, em sembla que Oliver Twist, totes les pel·lícules del Polanski parlen d'aquestes relacions ambigües i, clar, sempre són pel·lícules que donen que pensar. És una pel·lícula, en teoria, molt interessant, que penso que val la pena veure per la personalitat d'aquest director, que, per cert, encara està exiliat per les coses que va fer, o suposadament va fer, quan tenia 20 anys.
Més pel·lícules?
Sí, la crítica no ha passat d'ell.
La crítica parla, en aquest cas, d'un film desigual, perquè considera una mica el que deia l'Àngel Comas, no? Que recorre a tòpics i que no porta cap història nova a partir del que
bé,
ja s'ha trobat.
Però és un Polanski.
És un Polanski. Molt bé, és un Ferrari, no? Vindria a dir? més pel·lícules?
El malvado zorro feroz, que podem veure a Cinesa i a Yelmo.
El público ya está aquí, deprisa.
¡Pero no estoy listo! Hola, querido público. Esta noche representaremos tres obras. Señoras y señores, he aquí el malvado zorro feroz.
No, és la tercera vez esta semana, ya está bien.
Ah, són dibuixos, exacte. Aquest film d'animació per als més petits explica la història d'una guineu incapaç d'espantar i de caçar, a què se li ocorre robar uns ous de gallina d'una peculiar granja. Després d'incubar-los i criar els pollets, la guineu se'ls volia menjar, però els hi acaba tenint un efecte fet que li complicarà les coses encara més, perquè veurà que ni és malvat ni és feroç. És una adaptació d'una novel·la gràfica que també es diu El malvado zorro feroz.
És una pel·lícula molt recomanable, jo no l'he vist, però tinc molt bona informació d'ella, perquè el seu director va fer una pel·lícula, jo diria, excepcional de dibuixos animats, que es deia Ernest i Celestina, que és una pel·lícula, diguem, que és francès, i la pel·lícula és una coproducció en Bèlgica, i aleshores és molt divertida i molt creativa. És d'aquelles pel·lícules que reivindiquen els dibuixos animats fets a Europa, que són molt diferents dels de la Pixar o de la Disney. Penso que val la pena veure-la.
Molt bé.
Anem ara a Barcelona.
Anem a Barcelona.
Anem a una proposta de Barcelona,
exacte,
sí?
La
dues.
Proposta que fem ara al començament es diu El hombre que mató a Don Quijote.
Proposta, ja ho veurem.
Ah! Ah. Si més no, és la cartellera.
Exacte.
Sancho?
¡Sí! Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
Que un campesino como tú puedo leerlo.
Un director de cinema, en aquest cas protagonitzat per Ewan McGregor, decideix acompanyar Don Quijote, Robert Duvall, a la cerca de Dulcinea. i involuntàriament es converteix en Sancho Panza. Em fas que no?
No, bueno, que no és l'Ewa McGregor. Però...
Ah, doncs és el que he trobat a Film Affinity,
sí, no,
eh?
És un altre... És que explico perquè aquesta...
I té molts directors, a més, aquesta pel·lícula.
No, explico no? perquè...
Explica'm,
aquest...
val.
Explico
a veure si hi ha diferents versions.
No, perquè aquesta pel·lícula és un embolic.
Oh, és una, ai, és una comencem bona. Per aquí.
Aquesta pel·lícula és una idea del Terry Gilliam i explicaré què és el Terry Gilliam primer. El Terry Gilliam és diguem l'autor visual, el creador visual de les pel·lícules dels Monty Python. Uh-huh. El Terry Gilliam, per exemple, dels Monty Python, va fer Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, La vida de Brian, El sentido de la vida, i ell feia la part visual. Fer la part visual significa que ell... tenia unes idees visuals que no tenien els Monty Python. Diguem que els Monty Python, a part de tot, és un grup mític britànic. Ell és nord-americà, però es va incrustar. I llavors va tenir una sèrie d'actuacions a la Gran Bretanya fins que va passar al cinema. Van renovar l'humor. El que passa que ara queda una mica desfasat. Sí, sí. Per exemple, van fer una sèrie televisiva que es deia Flying Circus i després van fer una actuació amb el Hollywood Boulevard que ha quedat a la història. A vegades es passen per televisió i jo per això les conec. Llavors es van separar. Després es van separar com que us passava amb els grups. I el Terry Gilliam va fer pel·lícules molt agosarades i també molt esbojarrades, com per exemple va ser La bèstia del reino, Jabberwocky, la bèstia del reino, va ser Brasil, Les aventures del baron de Munchausen, Els germans Grimm, i és un home que es caracteritza pel seu sentit de l'humor esbojarrat. Aleshores, aquest home fa 25 anys va tenir un projecte. Un projecte que durant 6 vegades va tractar de fer-lo realitat. Era un projecte d'adaptar el Don Quixot, el mateix que havia fet l'Orson Welles, però d'una manera diferent. Hi ha una pel·lícula que es diu Lost in la Mancha, que és un documental que explica fins a un any determinat tot el que li va passar. Li va passar de tot. Li va passar que se li van morir els protagonistes, l'Ewa McGregor, que tu has mencionat, és d'un projecte anterior va plegar. El Jean Rochefort li va agafar un atac de fetge, no sé què, no va poder continuar. El Johnny Depp també va tenir molts problemes. Llavors l'home durant 25 anys va estar amb aquest projecte. Ha estat obsessionat, és una obsessió total. I al final l'ha fet realitat. El va presentar fa uns dies per tancar el Festival de Cannes i la pel·lícula per mi és un autèntic fracàs. És un autèntic fracàs perquè el Terry Gilliam ja no és el que era, no és tan jove com era, i tota aquesta cosa visual doncs ja l'ha perdut. Imagineu-vos que en una escena determinada surten fins i tot els comedians que aporten una cosa nova a lo del Terry Gilliam. I surt l'Òscar Jaenada, també, que dèiem. I que bé, doncs ell dona una visió molt esbojarrada del Don Quixot i que arriba a la conclusió de que la humanitat no pot perdre l'esperit del Don Quixot i sobretot el de Sancho Panza. I aleshores, doncs, esclar, doncs, tot això, el que vol dir està molt bé, però com ho diu? Ho diu d'una manera que per mi hi ha massa crits, massa caigudes, massa coses absurdes i que a mi no m'agrada gens. Ha sigut una gran decepció.
Dues crítiques, la de Juan Pando Fotogrames, la fotografia, la banda sonora, els paisatges, els edificis històrics i la direcció dels actors són esplèndids, però en canvi no surt tan bé l'actualització barroca d'alguns episodis del clàssic de Cervantes. I The Hollywood Reporter diu: la pel·lícula es converteix en una successió esgotadora de bufonades poc divertides i arcs dramàtics que no van enlloc.
Però calia parlar d'ella perquè és un home que té una obsessió durant 25 anys i al final la fa realitat, val la pena que li dediquem una mica d'espai.
Al cap del temps, no? Sí. Apareix la criatura.
Una darrera.
La darrera.
L'última.
Dede.
Bueno, igual me voy solo. Llego un poquito de la historia de casting de aquí arriba. ¿Cómo está todo? No, no, problema.
Bebo, ¿dónde está?
Triangle amorós a les crues muntanyes nevades de Geòrgia després de la Guerra Civil Soviètica. Gegi i David són dos amics que tenen un vincle gairebé fraternal després de salvar-se la vida en un camp de batalla. Per això, el David invita Gegi a la seva boda amb la Dina, una dona rebel. Per casualitats de la vida, resulta que Dina i Gegi van tenir abans una relació amorosa en el passat, per la qual cosa intenta evitar aquest matrimoni amb David d'immediat, una cosa que aquest no permetrà per culpa del poder del patriarcat.
L'hem portat perquè és una pel·lícula de Geòrgia, una cinematografia que aquí no es veu, i perquè, a part d'això, és una pel·lícula esplèndida sobre com viuen actualment. La pel·lícula va ser, em sembla, 1998, com viuen actualment en un poble d'una localitat de l'interior de Geòrgia, una cosa ancestral, marcada per les creences de la religió, per les supersticions, i com afecta la vida, sobretot aquesta protagonista que has parlat tu, que es casa o la fan casar o ajunta dos o tres vegades, és repudiada per la seva família, però sempre per motius de fanatisme religiós. És una pel·lícula realment esgarrifosa que val la pena veure perquè, no sé, que és d'aquelles pel·lícules diferents.
És una pel·lícula de cinema d'autor.
Sí, serà de cinema d'autor, espero.
La portaràs al cicle.
Serà de cinema d'autor. Sí. És una pel·lícula que realment val la pena perquè jo estic segur que en aquest moment, com que només han passat ni 20 anys, 20 anys aproximadament de la situació de la pel·lícula, estic segur que allà encara viu de la mateixa manera.
Bé, és una pel·lícula que serveix per il·lustrar doncs, la cultura, quina és la manera de viure en determinats punts del món, no?
I sobretot per
I que a més són molt contrastats els que nosaltres coneixem.
Exacte. I
sobretot són altres realitats.
Sí, i sobretot perquè veiem que nosaltres vivim de puta mare.
Malgrat tot.
És veritat. Ens queixem, però quan veiem pel·lícules com aquesta, que mostren una realitat actual, dius, carai, tu, com està el món?
Molt bé, doncs aquest és el repàs que hem fet a la cartellera.
Déu-n'hi-do, sis pel·lícules.
Triar i remenar, sí, però... com que a Barcelona...
Va, Carme, que aniràs a veure aquest cap de setmana.
No, aquest cap de setmana farem carrer. sí, sempre... perquè no es caia aquí a Sant Cugat, tampoc no...
Sempre es pot agafar el cotxe i anar al punt de Cerdanyola, que hi ha molta oferta.
Ah, aquí et penses que no ho faig?
Ah, no. Jo no dic el contrari.
Benvingut al club.
Escolta... que Cerdanyola té 11 sales i nosaltres aquí ens
sí,
en quedarem
però,
amb dues,
però,
eh?
Però deixa'm que et digui que també s'han de veure en quines condicions, eh?
Però estan molt bé les sales. No faig publicitat, ho dic per si algú des de casa pensa, mira, aquest ara li donaran 4 entrades per anar a veure pel·lícules, no?
Algunes serien qüestió de revisar-les, no? Una infraestructura que ja té uns anyets i que, déu-n'hi-do. Sí.
Mal moment per revisar-les.
Sí, ja, però la seguretat davant de tot. Gràcies, Àngel, gràcies, Josep. La setmana que ve ja sabem que no ens podrà acompanyar.
Va,
l'Àngel, sí, però continuarem.
Saps què podríem fer? Estrenes de cinema i algunes propostes de Netflix i coses així, si em deixes.
Ah, sí?
Va, que tenim a deixar-me una mica de...
Si em convides al Netflix...
Al Netflix, Netflix, Amazon, HBO, podem... Però pel·lícules, les sèries les deixem per un altre dia.
Pel·lícules, sí. Doncs
sí?
ho gestionarem.
Ho parlem.
Sí. Vinga, bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.